d'Ostrell presenta la Marató de Catalunya Ràdio. Ho estàs sentint al suplement.
10 i 33, les malalties infeccioses poden afectar qualsevol persona i el contagi pot ser a qualsevol lloc, però hi ha espais especialment perillosos pel que fa al contagi d'aquest tipus de malalties. L'Àngels Coutura és infermera de control d'infeccions de l'unitat de malalties infeccioses de l'Hospital Sant Pau. Bon dia, benvinguda.
Bon dia.
El doctor Benito Almirante és cap del grup de recerca amb malalties infeccioses de l'Hospital Vall d'Hebron. Bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya, en aquest cas, la Marta Porqueres, que va tenir una infecció a un hospital. Bon dia, Marta.
Hola, bon dia.
Disculpem-me, que he aprofitat per fer una mossegada, un entrepà, i quasi m'hi quedo.
Hi ha un metge a la sala.
Sí, per això vaig tranquil. I una infermera per si fes falta una assistència. Els hospitals, els centres sanitaris, tots aquests llocs, són perillosos realment per el contagi de malalties infeccioses, doctor?
La paraula perillosos potser no és la més adequada, no? Perquè l'hospital oferta a les persones un gran benefici, no? Però és evident que l'estada en un hospital comporta també un risc de tenir malalties adquirides en l'entorn del propi hospital, no? I això és degut, bàsicament, a diferents raons, no? La primera d'elles és que moltes vegades ingressen persones vulnerables, persones que estan en una situació de malaltia prèvia, pues que tenen més risc de tenir...
Per tant, baixes defenses.
Baixes en defenses, o baixes en immunitat, o amb malalties cròniques, no? Per una altra banda, les activitats que li fem a les persones per curar-les, siguin activitats quirúrgiques o activitats de qualsevol altre tipus, doncs són moltes vegades tècnicament complexes i amb agressivitat de tal manera que alteren les vies de defensa de les persones, les mucoses, la pell, l'intestí, o sigui, totes les zones en les quals poden penetrar els microbis, que n'hi ha moltes vegades
les sondes, no? Tot això.
Les sondes, les catetes, els tubs per respirar... en aquestes circumstàncies, doncs els bacteris que hi ha a l'hospital, i no només els bacteris en l'hospital, sinó a vegades els propis que porta la persona dintre del seu organisme, poden ocasionar infeccions. Per tant, és una conseqüència del progrés de la medicina. Si no hi hagués progrés a la medicina, probablement no hi haurien infeccions, no?
Uh-huh. El nom tècnic es diu?
Infeccions nosocomials o infeccions hospitalàries.
I sempre, perquè sigui una infecció nosocomial, s'ha de produir en un hospital.
Avui en dia ha progressat fins i tot el terme i ens acostumem a dir infeccions relacionades amb les cures de la salut, perquè fem moltes activitats que no només és en l'entorn del propi hospital, sinó que també hi ha moltes persones que fan activitats venint en un entorn de l'hospital però no estan ingressades. Per exemple, diàlisis, per exemple, cures de lesions cutànies importants, és a dir, tractament quimioteràpic, és a dir, que hi ha moltes activitats que no són necessari que la persona estigui hospitalitzada, però que poden comportar també un risc d'infecció. I per això el terme avui en dia que és més correcte per identificar aquesta problemàtica és infeccions relacionades a les cures de la salut o en l'atenció sanitària, no?
Marta, tu ara fa més o menys un any, tu et van fer una intervenció per treure't unes pedres al ronyó.
Sí, sí.
I va anar bé aquesta intervenció?
En principi sí, en principi va anar bé. A mi em donen l'alta l'endemà i, bueno, jo no m'acabava de trobar bé, eh? O sigui, quan em donen l'alta vaig marxar xepi-xepi, que dirien els meus fills.
Sí.
Així amb una mica d'angúnia.
No t'acabes de recuperar del
tot. No, no m'acabava de trobar bé. El que passa és que, clar, ho vam atribuir als nervis passats i una mica... Vam dir, bueno, marxem cap a casa, que això ja passarà, estàs una mica dèbil, ja et posaràs forta i ja està. Marxava a les 2 del migdia i a les 7 del vespre, 8, tornava a entrar amb un fallo multiorgànic, un xoc sèptic, una sepsis. I bueno,
això és una mena d'infecció generalitzada.
Exacte.
Sí, sí. Exacte. No? Podríem dir-ho així, no, doctor?
Sí, sí, sí. Sí.
I
una infecció
bueno,
que està per tot arreu.
Exacte.
I què va sentir?
Jo sentia que quan m'estava passant això estava molt marejada. Jo era a casa, la meva mare és infermera, era a casa i li deia, mama, és que no m'acabo de trobar bé. I ella em deia, Marta, estira't. I em feia mal la panxa, molt mal la panxa, molt. I clar, doncs jo li deia, mama, és que jo no em trobo bé. I al final, ja van passar unes hores, li vaig dir, escolta'm, dic, vols dir que no ens estem passant? O sigui, jo ja de naturalesa, vull dir, tinc tendència a aguantar, no? I jo li deia, vols dir que no m'estic passant? Vols dir que no hauríem d'anar al metge? Vols dir que no hauríem d'anar? em vaig aixecar del sofà i no m'aguantava de peu. O sigui, van haver de vindre'm a buscar perquè no... no.
Doctor, aquesta infecció va ser arran de la intervenció que li van fer per treure les pedres del ronyó o no es pot saber?
A veure, pot ser segurament molt relacionat amb la intervenció quirúrgica. Probablement el fet de que la Marta tingués una obstrucció del ronyó per la litiasis que tenia, doncs comporta que la urina que està per sobre d'aquesta obstrucció té risc d'estar infectada, no? I al mobilitzar tota aquella cirurgia, la litiasis i tot el ureter, que és on estava la pedra, doncs es pot produir a posteriori una infecció, no?
Si em permeteu, en realitat els metges... jo vaig sortir de l'hospital i ells no em van saber dir en cap moment a què havia sigut degut tot això, perquè vull dir, la factura que jo, el meu cos a més va passar, va ser que a mi m'han treure una matriu està a la zona del davant, els ronyons estan a la zona del darrere, o sigui, el cos és tot un, però hi ha la zona del davant de la panxa, diguéssim, i la de l'esquena, que pot estar relacionat, segurament, que està el cos va tenir una infecció generalitzada i la cosa va anar d'un cantó a l'altre, també. Però els metges, com a personal especialista en aquest cas, jo els hi vaig a preguntar avui i encara no em saben dir sí, què és el que realment...
Una infecció generalitzada generalment sempre té un punt de partida, no? És a dir, que la major part de les vegades les persones que tenen una infecció d'aquest tipus, una asèpsia, no? El problema és que inicialment tenen un punt d'infecció, en aquest cas la zona de la via urinària, i que està, des del punt de vista anatòmic, està tocant a la zona de la matriu, no? I a partir d'aquí la infecció es generalitza i es produeix una asèpsia, no? Però el punt de partida...
L'asèpsia és la infecció més localitzada, no?
Primer és una infecció localitzada i a partir d'aquí es produeix...
Passa la sang i afecta altres...
Passa la sang i quan passa la sang és quan es produeix aquest tipus d'infecció, no?
Una asèpsia... Digues.
No, anava a dir, i a causa d'aquesta infecció et van treure la matriu.
Sí, bueno, jo vaig tindre...
Després, que ho has dit una mica de passada.
Sí, a veure, jo vaig tindre una pilonefritis al ronyó, que em van treure la pedra, i quan surto de la UCI, perquè vaig estar 4 dies o 5 a la UCI, quan surto de la UCI, les analítiques no acaben de sortir bé, jo tenia febrícula, que deien ells, i bueno, i anàvem fent, no?, sense acabar d'estar bé del tot, perquè jo portava 4 antibiòtics. La meva metgessa d'infecciós, la doctora Simona, em deia que estàvamos matando las moscas a cañonazos, perquè era tal qual.
Era bèstia, sí.
I sí, em treuen la matriu, perquè hi havia aire a la matriu i no sabien d'on venia aquest aire, i me l'acaben traient.
Quants dies vas estar ingressada? Per l'asèpsia.
Doncs, per l'asèpsia, uns 45, hem comptat aquí 45, no? Uns 45 dies. Entro el dia 3 i surto avui, fa un any.
Clar, i tu eres mare en aquell moment, que encara ho ets.
Soc mare, sí.
Suposo que vas tenir un peatge psicològic.
Sí, bueno, el Ferran i el Gerard, bueno, els meus dos. Sí, va ser... Era el que m'ajudava a despertar-me cada dematí i anar-me'n a dormir cada dia a la nit. Perdoneu-me.
Home, normal. Clar, Àngels, això, vosaltres que sou personal sanitari, esteu exposat a aquests bacteris constantment, dia a dia, no?
Sí, estem exposats, però la nostra funció és, a part d'evitar contaminar-nos nosaltres aquests mateixos bacteris, també no traspassar-los cap a d'altres pacients que puguin estar susceptibles, perquè l'entorn sanitari, l'entorn de l'hospital, pues tothom està més propens a poder adquirir aquestes infeccions o desenvolupar-les que poden estar incubant. I, per tant, prenem una sèrie de mesures bàsicament higièniques i de neteja de tot l'entorn que envolta amb aquest pacient. La mesura més important que prenem és la que està més en dia en boga i que avui, aquest dia d'avui, es parlarà moltíssim, és el de la higiene de mans. La higiene de mans que hem de fer el personal sanitari en l'atenció directa amb aquests pacients, tant abans com després de l'atenció, i procurar que totes les superfícies, tots els materials que estan en contacte directe amb aquests pacients, a més també n'estiguin en bones condicions d'higiene, de neteja i de desinfecció.
Això vol dir rentar-se bé les mans després de tocar qualsevol material?
Sí.
Vol dir també demanar als familiars, visitants,
exactament,
que rentin les mans?
Cada vegada més el que s'ha demostrat i es veu que és molt important que no només el personal sanitari ho faci al 100% de les vegades, de les vegades que estan descrites per, en el document de l'OMS, que tots seguim i coneixem, sinó que s'impliqui ja no només el familiar, sinó el mateix pacient per afavorir que la seva evolució sigui la més ràpida, la més correcta possible per tornar a l'entorn.
De fet, a la porta, al costat de les habitacions, ja hi ha els desinfectants, sí, no? Que tot això ja s'ha generalitzat a tots els hospitals, no?
Exactament. Anys enrere, un dels hàndicaps que teníem per poder realitzar la higiene de mans era que no s'havien desenvolupat aquests medis en el que tenies que anar-te'n a la pica, que normalment estava a l'altra punta de la sala, per fer-te una neteja amb aigua i sabó, que continua sent efectiva, l'aigua i sabó, en determinades condicions, però per afavorir que sobretot el personal sanitari ho puguem fer en el moment immediatament en el punt d'atenció que es diu del pacient, s'ha desenvolupat aquests productes que són unes solucions a base d'alcohol i que amb una tècnica adequada, molt fàcil d'aprendre, i tant pels sanitaris com pels
visitants i familiars,
els metges i tot l'equip que entra a atendre amb aquell pacient ho pugui fer. En el nostre hospital, per exemple, tenim uns pamfletos posats a la paret abans d'entrar a l'habitació en el que convidem a que les famílies també participin i també es facin aquesta higiene de mans.
És l'única manera, doctor, d'evitar això amb la precaució?
La prevenció és l'element clau per no tenir infeccions hospitalàries. De fet, com Àngels ha explicat, l'element més important i el que ha, en els darrers anys, el que ha contribuït d'una manera més eficient ha estat la promoció intensa de la higiene de mans en el personal sanitari, no? Però no és l'únic, no és l'únic. Per exemple, en els procediments quirúrgics que plantejàvem en la situació i en la problemàtica de la Marta, doncs és molt important, per exemple, la higiene de l'espai quirúrgic, del quiròfan, no? Tot l'àmbitat i tot l'hàbitat d'on es fa la cirurgia, el teatre d'operacions, que se'n diu, no? Ha de tenir unes condicions higièniques extraordinàriament ben adequades perquè en allà no hi hagi cap possibilitat de transmetre una infecció.
Clar, a més, al final, suposa un cost econòmic molt més elevat pels hospitals, no? Una infecció d'aquestes acaba sent més dies d'ingrés a l'hospital, molta més feina, molt més tractament, per tant, és un cost, això.
Miri, perquè els oients es facin una idea, la cosa més freqüent des del punt de vista de seguretat de les persones hospitalitzades que li pot passar a una persona és que tingui una infecció. O sigui, en el moment actual, malgrat totes les mesures que fem per fer una prevenció adequada, com a mínim un 5% de les persones que ingressen a un hospital tindran alguna infecció de diferent grau de gravetat, però un 5% són moltes infeccions. Compteu que a Catalunya, per exemple, cada any ingressen al voltant de 800.000 persones, o 800.000 ingressos, no? Sí, no sí. Són persones que poden ingressar més d'una vegada, doncs si multipliquem només per un 5%, que és el límit inferior, doncs això ens estem posant a aproximadament 40.000 infeccions per any. Per tant, és una situació que es dona moltes vegades als hospitals.
I que és un sobrecost, sí,
és un sobrecost públics. I sobretot també és molt important que pot tenir un gran impacte sobre la salut. Si conteu que la situació de la Marta és una situació que l'estem contant aquí perquè és en positiu, però també hi ha situacions en negatiu. Hi ha persones que poden morir com a conseqüència de tenir una infecció hospitalària, una infecció nosocomial, i per tant els esforços de la prevenció evidentment tenen un gran impacte sobre l'economia de la salut, però també sobre les persones.
De fet,
no?
Hem de dir que a Catalunya moren 10 persones cada dia per sepsia greu, que és la primera causa de mort per infecció al món, i de fet el fiscal general de l'Estat, el José Manuel Maza, que en vam sentir parlar,
exacte,
va morir per una sèpsia fulminant, no?
Sí, sí,
per tant, és una situació que vivim cada dia a casa nostra, És una situació d'èxit perquè la Marta està aquí, està estupenda, és una persona més,
tant.
Vull dir que no... Que...
Sí, sí.
A vegades quan parlem d'això sempre, no? Si insistim molt en la Marató,
però
ho fem
molt. En realitat, o sigui, una experiència d'aquest tipus et passa factura a nivell físic, una factura que després d'un any ja està superadíssima, però a nivell psicològic, vull dir, marca, Vull dir, és una cosa que s'ha d'anar treballant a poc a poc. I dia a dia, i a dia d'avui, doncs, encara treballem. Però, tot s'acaba.
Àngels, per exemple, si ens han d'ingressar, si sabem que ens han d'ingressar, podem fer algunes coses abans per intentar anar una mica nets i polits, diguem-ne?
Sí, cada vegada més les cirurgies programades que es fan a l'hospital, perquè el que s'intenta és disminuir l'estada prèvia d'aquest, a l'ingrés d'aquest pacient per evitar precisament que adquireixi aquestes infeccions, els equips tant d'infermeria com mèdics donen les explicacions pertinents de quines mesures hauran de prendre, i entre elles, doncs, per exemple, està si són fumadors, disminuir l'hàbit tabàquic, que és important perquè pot retrasar l'efecte de la cicatrització de les ferides, mantenir o intentar disminuir el sobrepès que puguem tenir,
sí, fer una mica d'exercici,
adquirir una dieta sana. En els pacients diabètics és molt important que s'administren insulina, que arribin que tinguin un bon control per part de l'equip mèdic i d'ells mateixos d'aquests nivells d'insulina.
Arribar forts,
a més de preparar adequadament, com tu bé has dit, de fer una bona dutxa, que ja ens ho indiquen. En
rascar quin tipus... aquelles zones que mai rasques.
Bueno, no rascar tant, perquè rascar pot erosionar la pell, però si no, netejar bé sobretot aquella zona, i inclús avui en dia s'està veient que en determinats tipus de cirurgies, com són les protèsiques, és important fer una preparació específica prèvia d'aquell pacient per evitar que els microorganismes que poden estar en la nostra pell en el moment que hem fet aquesta cirurgia aprofitin per provocar-nos una infecció, i es fa una preparació específica amb aquests tipus de pacients.
Doctor, no sé si hi havia la falsa creença que aquest tipus d'infeccions, avui tenim una de les excepcions aquí, es donen sobretot a malalts de llarga durada, malalts que sobretot són a la UCI. Uh-huh. Això és el que es creu, no?, majoritàriament.
Sí, però és una realitat falsa, no? Les infeccions hospitalàries es poden donar en qualsevol persona hospitalitzada. De fet, aquí estem parlant de les infeccions relacionades amb la cirurgia, però hi ha altres infeccions, no?
Per exemple, es parla a vegades de les pneumònies, no?
Pneumònies, per exemple, en persones que estan ventilades mecànicament, no?
O, la per mateixa exemple, via pot arribar a provocar.
Exacte. No? O, per exemple, les persones que porten un catèter vascular en poden tenir una infecció també generalitzada com a conseqüència d'una infecció d'aquest catèter vascular. És a dir, que les infeccions en l'hospital, és evident que quan més agressivitat, entre cometes, tingui el procediment que l'estem fent a la persona, diagnòstic o terapèutic, més risc té. Però totes les persones hospitalitzades tenen algun risc. Per tant, el risc zero, que ens agradaria molt als professionals que estiguessin, realment és molt difícil, molt difícil.
Segons l'Organització Mundial de la Salut, més d'un 1.400.000 persones al món contrauen infeccions en hospitals. Entre el 5 i el 10% dels pacients que ingressen en hospitals moderns en països desenvolupats contrauran una o més infeccions. En els països en vies de desenvolupament, el risc d'infecció relacionada amb l'atenció sanitària és de 2 a 20 vegades major que en els països desenvolupats.
I avui n'hem parlat amb l'Àngels Cotura, que és infermera de control d'infeccions de la Unitat de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sant Pau, el doctor Benito Almirante, cap del grup de recerca en malalties infeccioses de l'Hospital Vall d'Hebron. Gràcies per venir avui al suplement. I a la Marta Porqueres, que va tenir una infecció a l'hospital i que avui ens ho ha explicat... emocionada, commoguda també per alguns records d'aquells moments, i que li agraïm també moltíssim que avui s'hagi volgut explicar i sumar a la marató de TV3 i de Catalunya Ràdio. Moltes gràcies, Marta.
A vosaltres.